El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Un dels debats latents a l'entorn de la llengua catalana gira al voltant del llenguatge inclusiu, un camí per combatre el masclisme latent a la societat a través de la llengua, un debat que s'aborda al llibre Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, una obra en què la lingüista Carme Junyent recull les opinions de diferents professionals de la llengua a l'entorn d'aquesta qüestió. L'obra s'ha presentat aquest dimecres a la llar del llibre i el Pere Gallifa hi ha pogut conversar.
Els nens, les nenes, els infants, els alcaldes, les alcaldesses, les alcaldies, els ciutadans, les ciutadanes, la ciutadania, desdoblar o buscar paraules neutres. Alguns ho defensen en nom de la igualtat, mentre que d'altres ho critiquen perquè encarcaren la llengua. Dins d'aquest segon grup, i si em permet la simplificació, hi trobem la Carme Junyent. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Les dones lingüistes que heu escrit aquest llibre, a què dieu prou?
Home, jo crec que cadascuna diu prou a una cosa diferent, però bàsicament, com que aquesta història de la llengua inclusiva és una cosa que ens imposen, que ens obliguen a escriure així, doncs sobretot diem prou a aquesta imposició, que si hi ha algú que vol parlar així que ho faci, però que no ens obliguin a fer-ho.
És una imposició que des d'on ve?
Home, des del poder. Això va començar, de fet va començar als anys 70, el que passa que a l'època del tripartit va ser quan va esdevenir oficial, han escrit l'Estatut de Catalunya d'aquesta manera, els estatuts de les universitats també, o sigui, molts documents oficials estan escrits així, i això implica que quan participes en algun esdeveniment oficial has d'escriure d'aquesta manera. Per tant, és una imposició. Vull dir, jo per mi mai escriuria així. Però si escric alguna cosa que representa la universitat, m'ho corregeixen i m'ho fan escriure així.
Quan dius així, vols dir amb el desdoblament? És a dir, parlar masculí i femení gairebé amb tots els noms?
Aquesta és una de les opcions. Després hi ha la dels genèrics, la de les persones. És a dir, com que no n'hi ha cap que hagi funcionat, doncs les han anat canviant, no? Vull dir, van començar amb els desdoblaments, llavors van dir que això enfarfegava el discurs i llavors van canviar i van començar a parlar en genèrics, però els genèrics despersonalitzaven, llavors van començar a dir persones, i sempre han d'anar inventant coses perquè no n'hi ha cap que funcioni, perquè és que el plantejament és absurd.
És absurd. Aquest és un dels motius pels quals vostè defensa que no s'ha de desdoblar?
És que jo no dic que no s'ha de desdoblar, jo dic que ens deixin tranquils. És a dir, si algú és tan arrogant per creure que un sistema que ha funcionat des del principi de la humanitat, que s'ha adaptat a totes les situacions i que ha arribat fins aquí, adaptant-se a totes les situacions. Si algú és tan arrogant que creu que pot millorar això, per ell farà, però que no ens hi embarqui els altres. Jo crec que això és absurd. O sigui, nosaltres som minúsculs davant d'aquesta immensitat com per creure que hi podem fer alguna cosa.
Desdoblar o parlar en femení genèric no ajuda a donar visibilitat a la dona?
És que això de la visibilitat és un altre parany, perquè si ens visibilitzen ens estan fent un favor, no? O sigui, visibilitzar és un verb transitiu. Quan ens visibilitzen ens fan objecte, i jo dic no, nosaltres el que volem és ser-hi, i si som ja ens veuran. Doncs és això, vull dir, el que hem de fer és ser-hi, no que ens visibilitzin.
Com és que s'ha estès tant aquest desdoblament o el llenguatge inclusiu? Ha dit que era una imposició, però s'ha acceptat bastant bé.
No s'ha acceptat bastant bé. El que passa que tenen el poder. És a dir, tots els polítics... si n'hi hagués algun que fes alguna cosa realment per la igualtat entre homes i dones, però com que no fan res, doncs aleshores, per fer-nos creure que són feministes, es dediquen a parlar d'aquesta manera. Però això no és fer res. Això moltes autores del llibre ho diuen, que és una cortina de fum. O sigui, mentre parlen d'aquesta manera, ens volen fer creure que són feministes, però no. Vull dir, l'únic que passa és que tenen el poder. Després, clar, el Departament d'Ensenyament també fa que els mestres parlin d'aquesta manera, doncs això, els que no estem d'acord, és que no tenim escapatòria.
Aquesta batalla està perduda o creu que cada vegada hi ha més gent, com totes les lingüistes, periodistes, etc., que han escrit aquest llibre, que s'atreveix a denunciar potser aquesta absurditat del desdoblament o del llenguatge inclusiu?
La veritat és que fa de mal dir, perquè el problema és que rectificar és molt difícil. Clar, hi ha molta gent que ha defensat això de bona fe i ara dir que es van equivocar és molt difícil. Hi ha gent que ho fa, però clar, vull dir, és posar-te en un compromís. O sigui, jo he estat fent això i ara resulta que això no té cap sentit. Vull dir, de fet, nosaltres vam fer una jornada el 2010 sobre aquesta qüestió, que es deia visibilitzar un mercat, repensar el gènere en la llengua catalana. I allà va venir tothom, l'Institut de les Dones, l'Institut d'Estudis Catalans, Departament d'Ensenyament, tothom. I jo, per preparar la jornada, vaig parlar amb tothom. I tothom em deia que estava d'acord amb mi. I clar, jo vaig dir, però si tots estem d'acord, com hem arribat fins aquí? I és per això, perquè ningú s'atrevia a donar la cara i dir que això no tenia sentit. I com que no es van atrevir, doncs això ha anat creixent i cada cop és pitjor.
Això ha anat creixent, li posaré dos exemples locals perquè els valori. Un és que aquí a Sabadell, quan va guanyar les eleccions l'alcaldessa Marta Ferrés, es va canviar el càrrec de tinent d'alcalde per tinent d'alcaldessa. I en el cas del Consell Comarcal es parla de Consell d'Alcaldies en lloc de Consell d'Alcaldes. Com ho veu? És un d'aquests mecanismes cortina de fum que deia abans?
És que no té molt sentit, perquè, a veure, en alcalde, quina marca de gènere hi ha? No té sentit. A més, és un càrrec, vull dir, que jo no sé si fa referència a la persona o al mateix càrrec, no? Per tant, que diguin tinent d'alcaldia o tinent d'alcaldessa, és que jo no li veig cap sentit. I en el cas de les alcaldies és el mateix. És a dir, diuen això, i tots hem de creure que ho fan per donar visibilitat a les dones, però després, no sé, a mi el dia que m'ensenyin normes per la conciliació familiar, perquè la maternitat no sigui un obstacle per progressar en l'empresa o en el mateix ajuntament. És que hi ha tantíssimes coses a fer, o sigui que en les reunions entre homes i dones tothom participi de la mateixa manera i es faci cas a tothom, perquè tots aquests que defensen tot això m'agradaria veure'ls en reunions de partit. Aleshores, clar, vull dir, per fer aquestes coses és molt fàcil, però canviar realment això no ho fan.
La llengua és masclista?
No. Els que som masclistes som les persones, i la llengua expressa el masclisme, però no amb el gènere. Vull dir, és que si som masclistes ho manifestem, igual que si som racistes ho manifestem, igual que si som bones persones també ho manifestem. Vull dir, la llengua ens dona tots aquests recursos. I creure que això es pot institucionalitzar és que no té sentit.
La llengua ha de ser inclusiva?
Què vol dir inclusiu? Però és que fixa't que tots aquests verbs, vull dir, ja hem parlat de visibilitzar, incloure. O sigui, sempre és un altre que ha de fer les accions perquè nosaltres estem allà, això, perquè ens vegin, perquè ens incloguin. Doncs no, nosaltres volem ser-hi, volem participar. I que no pateixin per nosaltres, que si som, ens veuran.
El tema aquest del desdoblament o del llenguatge inclusiu és una cara més d'aquesta tendència a ser políticament correcta?
Sí, de fet es va començar per aquí i després es va seguir amb moltes altres coses, però sí. I el pitjor de tot és que cada cop més és més una qüestió de censura que de donar directrius.
A vegades passa que et sents com obligat a desdoblar o que et sents potser malament segons amb quina expressió fas servir, no?
Això és el que han aconseguit, que la gent es pensi que ha de parlar d'aquesta manera, perquè si no ja l'identifiquen com a masclista. Això és molt perillós, perquè és una forma d'estigmatitzar la gent i que quedi clar per la manera de parlar si són dels uns o dels altres.
I la llengua com rep amb això? La fa més estranya, la fa més avorrida, parlar d'aquesta manera tan políticament correcta?
Home, no és tant la llengua com el discurs, vull dir, realment costa molt entendre i hi ha moltes contradiccions. Jo recordo el Pere Aragonès quan va fer el discurs d'investidura, que va parlar d'exiliats i exiliades i tot seguit de presos polítics. Llavors dius, clar, que ara què? Haig de creure que no vol incloure la Dolors Bassa i la Carme Forcadell, o haig de creure que s'ha despistat, o... En fi, què passa aquí? Perquè és que, com que això és un discurs insostenible, doncs sempre surten aquestes contradiccions.
Incoherències en el discurs, no?
I tant.
Després m'agradarà parlar també uns minuts sobre el futur del català, ja com a un tema més secundari, que és un altre d'aquests debats que últimament encenen passions. Però abans saludem la Marta Vilardell, que és sabadellenca i també és una de les coautores d'aquest llibre. Li posarà a veu la intèrpret Meritxell del Mastro. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Marta, la llengua de signes catalana és sexista?
Dintre de la llengua de signes catalana hi ha menys sexisme lingüístic perquè nosaltres utilitzem els signes neutres per referir-nos a les persones de diferents maneres, a les seves accions. També, per exemple, si només fico el signe professor, és neutre. Se li ha d'afegir, si volem especificar si és home o dona, se li ha d'afegir. Per exemple, si jo faig el signe professor i afegeixo el signe home, és que és un professor masculí. Si li afegeixo el signe dona, vol dir que és una professora. A la història de la llengua de signes sempre s'ha utilitzat els signes neutres. El català i el castellà ha influenciat a la llengua de signes de tal manera que necessitem marcar el gènere. Perquè les llengües orals, per exemple la catalana, tenen el gènere molt marcat. Però com ha dit la Carme, no necessitem aquest sexisme. Necessitem canviar la mentalitat de les persones. No necessitem aquesta divisió per sexes.
Això no m'ha donat temps de preguntar-li a la Carme, però ja que ho treies tu el tema, l'objectiu no és canviar la llengua, és canviar, diguéssim, primer la societat, i aquesta, si de cas, ja farà que la llengua evolucioni. Hauria de ser aquest el camí.
Ara la llengua de signes catalana s'està fent difusió, dintre dels mitjans de comunicació s'està fent difusió de la llengua de signes. El tema del Departament de Cultura ha fet molta difusió del tema de la llengua de signes. Hi ha com un sentiment de difusió de les llengües de signes. Però la societat encara veu a les persones usuàries de la llengua de signes com a menys importants. Falta la concepció d'inclusió. Per exemple, donar el respecte i la necessitat a cada una de les persones, fomentar la diversitat lingüística, però clar, la societat també necessita un canvi de mentalitat social pel tema de la inclusió.
Per exemple, estudiant llengua de signes a l'escola o tenint en compte que potser en qualsevol acte hi pot haver-hi públic sord, o cap on hauríem d'avançar en aquest sentit?
La llengua de signes s'aprèn a les escoles, però també a la societat també s'hauria d'aprendre en els entorns on hi hagin persones sordes, també s'hauria d'aprendre la llengua de signes, perquè és la llengua de... Paral·lelament, les persones també poden participar en cursos de llengua de signes per aprendre la llengua de signes a diferents nivells.
Abans que parlàvem del llenguatge inclusiu i de ser políticament correcte, potser intentem parlar millor i ser més políticament correctes, però després potser no pensem en que hi ha aquestes persones al nostre voltant que necessiten un intèrpret. Per tant, hi ha com una incoherència, no, aquí, que potser volem parlar millor del que després som conscients de la problemàtica, no?
Hem de tenir molta cura com utilitzem el terme llenguatge, perquè no és llenguatge de signes, és llengua de signes. O, per exemple, o sigui, no és el mateix persones sordes que persones amb sordesa. No es diuen persones sordomudes o dir persones deficients auditius, no. Persones discapacitades directament, no. Podem dir, com a molt, persones amb discapacitat auditiva. Això no vol dir que la llengua hagi de canviar i hagi de segregar per gènere, sinó fer-ne un bon ús. un respectuós per tota la societat. Per exemple, per la comunitat LGTBI hi ha d'haver-hi un ús respectuós lingüístic per cada una de les orientacions sexuals. No buscar el terme més vulgar.
Dedicarem els últims minuts a parlar amb la Carme sobre aquest futur del català. Diuen que un 36% de la població té la llengua catalana com l'habitual. El 2003 era un 46%, des del 2008 està sobre això, un 35-36%. És un percentatge massa baix per garantir el seu futur?
Home, sobretot és que està baixant. Aquesta tendència ja es veia als anys 90, vull dir que als anys 90 es veia perfectament que arribaríem aquí on som ara, només que el que no es veia és que hi arribaríem tan ràpid. Però clar, això és un indicador clar de que, això, no sé com dir-li, si llengua en procés d'extinció o llengua amenaçada, però que realment tenim problemes seriosos, i que si no els resolem molt ràpidament potser no hi serem a temps.
Com es pot resoldre aquesta situació?
A veure, d'entrada, molta gent hauria de fer la seva feina, que sembla que no l'estan fent, i estic parlant sobretot del govern, del poder, dels que poden intervenir. Ara, també hi ha la responsabilitat dels catalanoparlants, perquè nosaltres canviem de llengua molt fàcilment cada cop que trobem algú que ens sembla que no ens entén, i això fa que aquestes persones potser podrien aprendre català però no hi tenen accés, i també tenen la percepció que el català és una llengua prescindible perquè nosaltres no els hi parlem. Vull dir que hi ha moltes coses que es poden fer i que s'han de fer.
I TV3, noves tecnologies, internet, quin paper hi té en tot això, amb el fet també d'atraure els joves perquè utilitzin el català en el seu dia a dia, que diuen que s'està perdent?
Home, això és importantíssim perquè, clar, els joves i els nanos petits viuen en una mena de doble món, és a dir, el món de les tecnologies, el món audiovisual, funciona en una llengua que no és la llengua, i parlo en aquest cas dels catalanoparlants, que no és la seva, és a dir, que els propis que tenen el català com a llengua inicial resulta que no la troben en el seu món referencial. Això crec que és una qüestió de drets lingüístics i s'hauria de revisar, d'arreglar, i s'ha de treballar molt aquí. Jo crec que ara és una de les tasques més importants que s'han de fer.
Prenem nota, doncs, Carme, Marta, Meritxell, moltes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts. Que vagi molt bé.
Gràcies. Em permets dir una cosa? És que, no, d'entrada volia felicitar Ràdio Sabadell per haver transmès una entrevista a una persona sorda i, a més, amb interpretació. I també voldria felicitar la Meritxell perquè ha fet una feina espectacular. És molt difícil, això. I val la pena que ho valorem, però això, que siguem conscients de la importància que té. Si volem sentir la veu dels sords, necessitem els intèrprets, si nosaltres no aprenem la llengua de signes. Per tant, valorar la feina dels intèrprets, i en aquest cas, insisteixo, felicitats a Ràdio Sabadell, que crec que és una entrevista històrica.
Moltes gràcies, i també ens sumem aquesta felicitació a la Meritxell per haver-nos fet d'intèrpret de les paraules de la Marta. Que passeu molt bon dia. Adéu.
Gràcies. Adéu, gràcies.
Gràcies. Gràcies a la Carme, i també per donar-me l'oportunitat de poder presentar avui i fer visible la llengua de signes a les persones de Sabadell, i puguin veure la importància que també la llengua de signes és una llengua més dintre de Catalunya.
Perfecte, moltes gràcies.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.